Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia i comença aquesta hora del vermut, l'hora de tertúlia, la sintonia de Ràdio Falset. Avui tenim doncs un dissabte atapeït d'activitats que se celebren a la nostra comarca. Per exemple, en aquests moments s'està entrat en la recta final aquest workshop respecte a la candidatura del Priorat a ser patrimoni de la UNESCO. El paisatge del Priorat pugui ser considerat patrimoni de la UNESCO. I aquesta tarda a Falset es presenta una nova associació que és l'Assemblea de Joves del Priorat. Aquests dos actes centraran bona part de la nostra tertúlia d'avui, tot i que també no podem deixar de comentar alguns fets de la campanya electoral que s'està celebrant i que ja està entrant en la seva segona setmana. El que farem doncs és comentar aquestes notícies, aquestes activitats i notícies també de la nostra comarca i també aquells que ens vulgueu aportar des de casa. Per fer-ho, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset el Josep Rossinyó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim a l'Albert Sánchez, bon dia.
Bon dia.
I a la Montse Rofes, bon dia.
Hola, bon dia.
I també aquells que des de casa, al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135, ens vulgueu donar la vostra opinió dels temes que parlarem, d'aquest workshop de la candidatura del Priorat i de l'Assemblea de Joves del Priorat i d'altres que també ens vulgueu posar damunt de la taula. Primer de tot, si us sembla, parlem de l'Assemblea de Joves del Priorat, per això tenim Albert Sánchez, que és membre d'aquesta assemblea. L'hem sentit fa una estoneta a l'informatiu, però li hem demanat que vingui aquí perquè hi ha algunes qüestions que ens agradaria aprofundir i quina millor manera que és que tindre't aquí i ens comentis una mica, doncs, primer, si us sembla, comencem pel començament. Per què neix aquesta assemblea de joves, si tenim en compte que hi ha el col·lectiu independentista del Priorat?
Bé, primer de tot, volíem agrair que ens haguéssiu convidat amb aquesta celeritat, perquè a més, clar, no vam fer una difusió molt, molt ràpida, vam començar primer creant una pàgina de Facebook, un blog i un Twitter, i al cap de dos dies ja ens havien comunicat que havíeu intentat contactar amb nosaltres i volíem agrair doncs, molt sincerament que ens donéssiu aquesta oportunitat doncs, d'explicar-nos a través de la ràdio. Llavors, l'Assemblea de Joves, bé, una mica com el que surt al tall de l'informatiu, neix amb això, bé, organitzativament, diguéssim que som gent que venim, de moment, els que som, del col·lectiu independentista del Priorat, que ara farà 4 anys, i vam crear l'Assemblea de Joves perquè creiem que hi havia una sèrie de problemàtiques d'àmbit juvenil que ens era molt més pràctic tractar-les des d'una òptica pròpia, treballar-les des dels nostres entorns, explicar una mica a partir de les nostres programàtiques, la nostra experiència, poder cometre els nostres errors, que creiem que és dels elements que més ajuda a un col·lectiu, a unes persones a aprendre, que és plantejar projectes i bé, amb l'èxit se n'aprèn coses bones i dolentes, i del fracàs també, i doncs, aportar un nou punt de vista a la societat prioratina, per així dir-ho. A més, també, a nivell de casal, el fet d'organitzar-nos com a assemblea de joves, sense treure feina al que és la feina del casal o del CIP, també volem plantejar activitats pròpies que el CIP, per exemple, doncs no creiem que potser enfocar-les des del CIP costaria més. A més, també neix ara, que és quan el col·lectiu independentista del Priorat doncs, està a punt d'inaugurar aquest casal Pere Joan Barceló, que ja fa uns mesos que s'està treballant, que s'estan aconseguint socis i sòcies a poc a poc, i doncs hem vist una mica doncs això, les formes de funcionar, doncs sent joves, mantenint unes dinàmiques pròpies i bé, per exemple, doncs això, plantejar activitats diverses. Llavors també hem plantejat una mica la inauguració o la campanya de presentació, sabent de que aquí no hi havia hagut mai cap assemblea de joves ni cap cosa semblant, a part de les associacions joves que havien muntat més o menys els ajuntaments a diverses poblacions, sobretot per destinar el pressupost jove entre els joves, que mateixos podien decidir i plantejar doncs, no sé, la festa major o altres activitats. Llavors, per aquest motiu, el primer acte que fem és aquesta taula rodona, on vindran membres de diverses assemblees de joves d'altres indrets del país a explicar, doncs, primera, com neixen, per entendre també doncs, quines coses en comú poden tenir nosaltres, si venen d'un lloc on també hi havia un col·lectiu o no, o si eren una assemblea que sortia, diguéssim, entre cometes, del no-res, no? Veure una mica els orígens, Després també quines coses han treballat, per així també compartir, donar-nos idees de coses que podem fer. I finalment una mica la projecció de futur, perquè de fet a nosaltres història no en tenim, tenim ara el futur, i a través dels projectes que hi hagin hagut a altres llocs, doncs potser podem agafar fonts d'inspiració. Que és que he tingut un petit problema, és que al final de la Seu d'Urgell no ha pogut venir ningú, però bueno, vindran gent d'altres indrets, que bueno, alguns estan encara per acabar de confirmar, però bé, en tot cas l'acte permetrà veure una mica doncs, això, gent de Reus, gent de l'Eixample i gent de Terres de l'Ebre, doncs veure una mica quin treball es pot fer, quina incidència han tingut en els seus entorns, on han treballat, si tenen casal de joves, si no, quina relació tenen amb altres agents culturals o socials o del seu entorn. I bé, i faltarà veure una mica l'acollida que tenim entre el jovent de la comarca. De moment sembla que a l'institut hi ha hagut gent que s'ha interessat per l'assemblea i per entrar a formar part, i els hem convidat a venir per entendre una mica què vol dir una assemblea de joves a través de l'exemple pràctic d'altres assemblees d'altres llocs.
Perquè això dels joves és molt genèric. Ho podem acotar d'edat, de dir d'aquí fins aquí?
Clar, de joves és això, és totalment genèric. Les institucions també marquen, depenent de per què és, doncs marquen uns límits. Les institucions acostumen a anar, si no m'erro, fins als 30 o 35 anys, crec, depèn de per quines coses es veuen aquests marges. Nosaltres, bueno, per ficar un número, que sempre són coses complicades, perquè clar, on fiques l'inici i on fiques el final, cadascú té unes evolucions diferents. Nosaltres, aproximadament, entre els 14 i els 27-28 anys, creiem que és el que podríem considerar un jovent que pugui realitzar activitats com a assemblea de joves. Més jove, doncs, ja seria complicat, no? Perquè no veig una mica el joc que podria donar, i més gran, doncs, ja la realitat social que vivim, doncs els problemes que comencen a afectar i així doncs ja que són lleugerament diferents. Llavors, clar, per acotar allò, ficar dos números, jo ficaria aquests, no? Entre els 14 i els 27, 28, aproximadament.
Montse, Josep, si voleu preguntar alguna cosa... No se n'estigueu, eh?
No,
i també
no,
des de casa, recordo el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135.
Jo, dient el que diu ell, doncs els hi desitjo prioritat pel priorat, la frase que m'he apuntat, àmbit de joves, encara que de joves d'edat ja ho són, després hi ha els joves d'interior, que som nosaltres.
Sí, això sí.
Pues el priorat és una ironia. Eh? Montsant, que significaria Montsà, que lluiteu pel medi, sobretot, i l'àmbit juvenil, que se'l feu vostre, i no excluïu a ningú, per molta idea que tingui diferenciada, si és que ells estan a gust amb altres, i punt, o sigui, estem molt d'acord amb el que fan ells, eh?
Moltes gràcies.
Sí, jo opino el mateix. Vull dir, a més afegir de que doncs, és qüestió del jovent, de que vagin tirant les coses endavant. Encara que nosaltres estem en una edat que ja tot això ja mos va passar així. Jo crec que ara ells tenen tot a les seves mans, no? I, bueno, jo els hi desitjo també doncs, que, aviam, que tirin endavant i sobretot amb tot això de preservar les coses nostres del Montsant i tot això del patrimoni, trobo que és molt important. Hi ha gent que tot això diuen, jo trobo que s'ha de ser respectuós amb les coses, sobretot amb el jovent, perquè diuen el jovent d'ara, estan molt criticats el jovent d'ara, que van cap aquí, que van cap allà. Jo crec que teniu les idees molt clares per allà on voleu anar i ho respecto molt. La veritat. Mm-hmm. És tot el que he de dir.
Que també ara ens trobem un entorn allò jove,
sí, una situació.
Que a part d'aquella campanya que no sé ben bé com es va iniciar, crec que a través dels programes aquest brossa de Telecinco o així, tenen aquest dels ninis, no? Ostres, tots els joves ni treballen, ni estudien...
És això.
Llavors et sortien allò quatre exemples concrets de gent, que evidentment és així, perquè gent així ja dels 30, 40 i dels anys que siguin, allò fa potser, no sé, 5, 7, 8 anys... sortia allò, ostres, aquell tipus de persona, no?, que estava, tenia 40 anys i vivia amb els pares i no marxava de casa, llavors ara la van prendre amb els que estaven
clar, és que
llavors el panorama actual, no?, les sortides del jovent i tothom sap que viurem pitjor que els nostres pares.
D'alguna manera, trobo que la gent té la mala costum d'etiquetar, no? A les persones, i d'etiquetar a la gent gran, d'etiquetar els joves, d'etiquetar els... Posen el mateix sac a tothom. Jo crec que... Jo sóc una persona que no posa el mateix sac a tothom. Vull dir, hi ha unes preferències, hi ha uns ideals, hi ha unes idees, hi ha unes d'allò... Si no, no avançaríem, és que no avançaríem. Molts diuen, no, mira aquests perquè... Les huelgues protesten per això, protesten per... És que hi ha de ser, tota la vida hi ha sigut. Tota la vida hi ha sigut. Vull dir, i ara estem en un context, en un món que tot va, que si només sents els polítics i tisorades per aquí, tisorades per allà. Però bueno, és que los que pugeu, los joves i els que us venen al detrás, és que quin món estem deixant?
Clar, no, per això una de les coses que també tenim com a objectiu fer, i de fet, bé, abans que estàvem comentant una mica que era una assemblea de joves o quines activitats feien, doncs és el tema aquest de la formació i el debat, no? És a dir, una reforma laboral. Ostres, una reforma laboral. A qui afecta? Doncs la gent que té més edat, normalment quan fan reformes laborals, doncs miren que els afecti al mínim. Les reformes laborals acostumen a ser pels contractes nous. Qui tindrà un contracte nou? Evidentment, els joves. Per tant, la reforma laboral acaba sent una reforma laboral juvenil, encara que no ho posi, ho acaba sent. Clar, com ens podem preparar per un demà si no sabem què ens estan fent avui? Per una banda. Per altra banda, ostres, aquests drets que tenim ara, què passa? Va venir un dia un partit, els va ficar un programa, la gent els va votar i han acabat sent així. No és ben bé així. Als 1900, aproximadament, final del segle XIX, principis del XX, va haver una sèrie de gent que s'hi va deixar la vida defensant les 8 hores de jornada laboral, defensant que hi hagués una sanitat pública, que hi hagués un estat que s'encarregués de garantir unes mínimes condicions de vida, no? I això també és important. Aquests drets no són adquirits, no venen de la natura, no venen d'un programa polític d'un partit que digués us prometo això, venen de que va haver-hi gent que en el moment que va tocar doncs, es va mobilitzar, en aquells moments doncs, van perdre la vida, així és, vull dir, es cremaven fàbriques que estaven en vaga per evitar que s'extengués la problemàtica. Llavors, una mica aquests dos eixos, no? L'eix històric, d'on venen les coses que han passat, i per altra banda, què ens ve al damunt, quines respostes podem donar, o simplement debatre sobre, ostres, per què es fa això d'aquesta forma i per què no altra. Ara tenim el tema aquest macroeconòmic que no està fet d'aquí, sinó que ens ve donat doncs, per com està el sistema financer.
Una miqueta d'aquí. Però, jo clar, l'origen... Que crec que, almenys a l'estat espanyol, sí que hi ha una situació macroeconòmica que fins i tot, si voleu, situem en l'inici de les conegudes subprimes, que van contagiar a tot el sistema bancari, però aquí diria que el tema de l'immobiliari també ha fet té bona part de culpa de que la situació espanyola sigui la que sí, que no és precisament molt bona. Abans parlàveu dels nini, home, no es pot obviar que les dades, i estem parlant d'un 40% d'atur juvenil, és molt, és molt.
És que jo trobo que ara el jovent té una vida superdifícil, eh? Tal com està tot. Digues, sueño.
Jo vull fer una pregunta. Què penses en un futur si el treball social de cada estat arribarà un moment que es tindrà que fer per tota aquella persona que està en atur i cobra, els pocs que cobraran? Que aquest poc que cobrin a canvi facin un treball social encara que siguin unes hores al dia, i que els que no tenen atur, que no tenen diners, que alguns molts seran joves, que també tindran que tindre ajuda de l'Estat, i que aquests podran fer unes hores, però ho tindran que fer per aliments i que es tindran que plantejar la vivenda. Això s'ha de tocar segurament d'aquí pocs mesos i pocs anys, començarà així, no, això? Què creus tu?
Bé, aquí són les diferents formes, no, d'encetar un panorama, per dir-ho així, amb paraules una mica sense ficció, post-apocalíptic, exagerant molt, però exacte, comentava el 40% d'atur juvenil, la gent que porta molt temps sense feina, que sembla que no en tindrà, clar, aquí, això planteja un problema. Si ara agafem aturats i els fem treballar en feines, en tasques socials, que ara mateix deuen estar fent, a part de, m'imagino, una part funcionarial que deu dependre de l'Estat i una altra part d'ONGs, aquí estem fent una mica com allò de regalar arròs als llocs on hi ha hagut una catàstrofe i estan econòmicament malament. És a dir, estem donant, estem regalant coses que el que estan fent és que la gent que recull arròs no tingui feina perquè ve arròs gratis. Llavors aquí entraríem, introduiríem el tema dels aturats com una força de treball més, i el que estaríem fent és que potser hi hagués menys feina, o sigui que podríem perdre llocs de treball com a conseqüència d'afegir persones. És a dir, si hi ha una necessitat per ficar la xifra...
Filantropia.
Clar, però estaríem generant un doble tur, no? O sigui, estaríem entrant a una gent en una tasca i per altra banda segurament sortiríem per l'altra.
Caritat entre cometes?
Bé, hi ha gent que treballa a través del voluntariat i a través de caritat, però no oblidem que hi ha una gent que ha estudiat assistència social i que té una feina i que viu d'això, diguéssim. Clar, si ho fem totalment gratuït, ostres, és un retrocés, entre cometes. Hi ha gent que no és, primera, no és professional i segona, això està, entre cometes, ficant-se en l'entorn laboral d'una gent que ja té feina. Llavors, per altra banda, el tema de l'atur. Quines necessitats econòmiques pot tenir una família doncs que estan a punt de desnonar, perquè segurament si tenia hipoteca, doncs té una situació crítica. Ens trobem que hi ha un munt, una barbaritat. A Barcelona fins fa poc hi havia uns 80.000 habitatges buits. I ens trobem que estem desallotjant gent dels seus edificis perquè no pot pagar. Ostres, per exemple, agafem aquests edificis buits, introduïm a la gent que porta temps a l'atur i potser la seva prestació d'atur minsa li servirà per subsistir. Com a mínim reduirem el cost de la vida d'aquesta persona al mínim exponent necessari, perquè ara jo he viscut a Barcelona, he hagut de compartir pis, i perquè més que res perquè no em quedava més remei. També he après molt i és una experiència molt enriquidora que...
Ja m'ho jugues així.
Que mira, m'ha tocat viure, però clar, també podem aprofitar els recursos que ja tenim, materials, i agafar i ubicar aquesta gent en aquests llocs. Reduïm el cost de la vida i la prestació d'atur es pot reduir. Això és gratuït. Vull dir, és agafar i en lloc de donar-li una persona o a una família, no ho sé, m'invento perquè no conec les xifres ni les mitjanes, però 1.800 euros al mes perquè una família de 3 o 4 membres subsisteixi, doncs facilitar-li un habitatge que està buit, que no té ús, reduiríem segurament el que necessitaria aquesta família per subsistir. No, per exemple, és una cosa que se m'ocorre així, que es podria fer. Que estem deixant gent sense prestació d'atur i alhora els estem desnonant. I alhora, si fiquen resistència al desnonament, a sobre, després el portem a judici. No? I estem generant una cadena de pressió social que després els discursos, ara és un bon moment per veure, no? Veus els fets,
us ho anava a plantejar, i si esteu seguint la campanya, com ho esteu veient, aquesta setmana hem vist fins i tot com des del PSC s'ha pujat el to amb un anunci, home, podríem dir, ja us dic, la meva opinió personal, bastant desafortunat, que ha estat ràpidament retirat perquè ha generat molta, molta, molta polèmica.
Però és que cada vegada que han pujat un vídeo, jo no sé que no,
sí, sempre hi ha...
Sempre hi ha...
Jo recordo almenys cada les vegada que, dues, tres últimes recordo, campanyes electorals, sí, que hi ha un vídeo, ja sigui
un vídeo
de les joventuts, del
que sigui, i sempre hi han trobat, sigui pel que sigui, alguna pega d'algo i retirat del...
Home, no sé. La imatge, la veritat és que...
Vale. La imatge parla més que mil... O sigui, una imatge diu més que mil paraules.
Més que mil paraules és... El discurs implícit de l'anunci és que és devastador i la veritat pot resultar i ha resultat
per molta
gent.
Llavors produeix l'efecte contrari del que volíem produir. Llavors és afonsar-se els mateixos.
Moment, Josep, estem parlant de l'anunci en què uns maniquís substituïen funcionaris i el cas que ha generat més controvèrsia és el d'un pacient connectat a una màquina
aquest
que controla les pulsacions, deixen anar el què passa amb les retallades i en un determinat moment aquesta màquina assenyala la mort del pacient.
I això ha generat tota una polèmica que déu-n'hi-do.
Ja han retirat l'anunci del Partit dels Socialistes de Catalunya, però ja ha quedat aquesta polèmica.
Ja ha quedat tocat.
Primer, això. Josep, què volíeu dir?
Sobre aquest tema, no? Hem de parlar?
Sí, pràcticament sí. Estem parlant.
El consorci de TV3 no és capaç no d'imposar, sinó d'analitzar si aquest anunci, segons el seu criteri, pot tindre un resultat.
és un anunci electoral situat dins dels blocs electorals que obligatòriament la televisió pública ha de cedir.
Ho pot emetre.
No pot, ho ha d'emetre.
Ho ha d'emetre,
és imperatiu.
Està obligat a emetre-ho, no?
Està obligat a emetre-ho.
M'he equivocat.
No, ell no poden entrar en si... Poden tindre una opinió als professionals, però els han d'emetre.
Demano disculpes d'aquest to, aquest to dictatorial que he tingut.
De sueño.
És que a vegades me surt això.
Albert, digue'm.
Perquè arriba un moment que estic ja desesperat, perquè crec que això no, ja no s'ha de portar a la televisió. Perquè a la inversa, ells, sobretot els socialistes, que tinc un gran respecte, igual que tothom, havien d'analitzar una mica si estiguessin en aquest moment a l'oposició, en el sentit polític parlant, s'ho mirarien molt. Perquè això és arribar a molt límit. No estic gens d'acord amb l'anunci, i ja s'ha vist que hi ha hagut un desenllaç que ha sigut de tallar.
Jo diria que tots els analistes polítics, el que és la desesperació, la vam veure precisament del Partit dels Socialistes per treure alguna cosa de positiu, perquè si no és que no s'entén. Hi ha l'autocrítica mateixa dels partits, jo entenc que ja hagués estat el tallafoc de l'emissió, però...
No, és la dinàmica una mica d'aquest partit els últims, no ho sé, bueno, els últims anys, és a dir, anar sempre a la contra, no? És a dir, en lloc de proposar, en lloc de dir, doncs, això no ens agrada perquè creiem que, no ho sé, les polítiques que venen d'aquí, tal, anem cap allà, no sé quantos, és a dir, anar a uns atacs frontals, que els atacs en la política s'entenen, doncs, i de fet a vegades ajuden a avançar les societats, no? Els atacs entre diferents opcions polítiques doncs acaben portant el millor i el pitjor d'elles, etc. Però clar, aquí ens trobem que la forma de criticar les retallades que hem trobat és... Bueno, la que és, que sí, que es podria haver treballat el tema aquest de, ostres, la gent que està fent cua, la gent que pateix directament la retallada, una persona que no té rep al PIRMA, i hagués hagut moltes formes de fer-ho, no? Primera, entrar a la necessitat de buscar aquesta forma de campanya, no ho diré, és una campanya, no era un debat, és una campanya perquè et votin, que és anar a la contra, bueno, ja es vol dir que la capacitat propositiva, bueno, és una mica limitada. I per altra banda, se m'ocorre a mi que també podrien haver començat a sortir vídeos dels bombardejos de l'exèrcit espanyol a Líbia, dels bombardejos de l'exèrcit espanyol a altres llocs, maniobres d'entrenament militars, i al costat un gràfic amb els milions d'euros que suposen. I com cada vegada s'han anat elevant més els pressupostos militars. Quan va entrar el Zapatero va introduir, si no m'equivoco, va incrementar en 1.000 els soldats que hi havia a Barcelona. Si no m'equivoco, a Barcelona o a Catalunya, però bueno. En tot cas, les xifres anaven per aquí, van anar incrementant. Tenim els soldats de l'Iraq, Afganistan està com està la cosa, quina hipocresia és aquesta? Uns maten passivament i se'ls ataca, que això podríem discutir, el tema de les retallades, però aquí tenim l'exèrcit espanyol que mata activament, perquè és la seva funció, amb l'exèrcit de la pau que tenen fusells, no van allà amb... Vull dir, no van a fer caritat, ni van a fer ajuda social, ni van a rescatar ningú, van a imposar una visió del món pròpia, que és la d'Occident a través de l'OTAN, i ho fan d'aquesta forma. Per tant, aquí hi hauria moltes formes de fer aquesta demagògia, i si ells ho fan per la passiva d'algunes polítiques, ho podrien fer molts altres per l'activa de les seves polítiques.
Sembla que tenim la primera trucada d'aquest dissabte. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digue'm, Gaspar.
Mireu, fa rato que ho sento, i jo us puc explicar amb moltes experiències, perquè l'any 38 tenia 10 anys jo. La carretera de la Torre, de punta a punta, amb tots els internacionals hi van haver 2 mesos i mig, me'ls vaig conèixer, es pot dir tots. Vaig conèixer el Mariscal Tito i tot, jo. I ara, amb això d'aquests nois joves que volen organitzar la joventut del Priorat, doncs us dono l'hora bona, i els voldria remarcar que tinguin dos prioritats, cultura i disciplina. Cultura i disciplina. Feu les coses ben fetes i amb valentia, però ben fetes, amb netedat. Doneu la cara quan sigui l'hora. Que quan... A mi em van ensenyar que donant la cara quan és hora, se pot dir la veritat a tot arreu, i no em fa callar ningú. A veure si entre tots tenim sort. I penseu que el Priorat és de les comarques més pobres de Catalunya o d'Espanya, però de les més cultes. El Priorat era la comarca que hi havia més pocs analfabets. Remarqueu, donem la cara ben alta i posem el que és la nostra serra, que volem que sigui la nostra guia, el Montsant, ben alt, a veure si entre tots tenim sort i donem una lliçó de cultura i disciplina. Bon dia tingueu.
Gràcies, Gaspar, per la moltes seva gràcies. Aportació.
Bé, volíem agrair també les mostres d'ànims, una mica, bueno, venint d'algú que ha conegut els brigadistes, ara diria que, no sé si aquesta setmana vinent, se li feia algun tipus d'homenatge, alguna trobada sobre els brigadistes internacionals. Em sembla haver llegit alguna cosa a algun diari, diari per la zona. I bueno, la primera mostra de que volem fer les coses ben fetes i donar la cara és el fet d'estar avui aquí, anunciar aquest acte d'aquesta tarda al casal, a les 7. I bé, donar la cara, també volem això, que tingui l'oportunitat de donar la cara, no venent una mica de, entre cometes, venent fum de què farem o què podem fer o com ho farem de bé o de malament, sinó amb l'exemple aquest pràctic que comentava, no?, d'altres assemblees que podem considerar amigues o de gent que ens ha pogut inspirar, doncs, per fer aquest pas endavant i per així entendre una mica doncs aquests valors o aquest projecte que volem portar en aquesta comarca.
Si us sembla, tornant a la campanya electoral, el passat dilluns es va celebrar el debat cara a cara que van proposar des dels dos partits majoritaris. A TV3 crec que va ser ahir, es va celebrar un debat amb més gent, no només un cara a cara, i la veritat és que bona part de la premsa va donar com a vencedor del debat del dilluns el candidat Mariano Rajoy. Què us sembla? El vau veure i què us va semblar?
Jo el vaig veure a Bocins i llavors, com que ho tornen a repetir, a veure, jo la veritat no el vaig veure tot, no el vaig veure tot, però jo trobo que, a veure, el Rubalcaba va començar una mica fluix, però va anar pujant de to. Jo a mi el que em va xocar, que això ha sortit a tot arreu i surt i sortirà, perquè sempre ens fixem la gent amb el qui s'equivoca, no? I fent l'apellido del Rubalcaba més llarg. Això a mi és el que, vaig veure jo. Jo no, ja t'he dit, no vaig veure tot.
Lo del Pérez Rubalcaba.
Lo del, sí.
Rodríguez.
Això em vaig quedar amb el del Rodríguez, perquè no va ser una vegada, dic, bueno, van dic, ser un parell.
És que això és clar, a tothom es pot passar, no? Tindré un flash, però estàs en una tele, estàs en un debat, estàs en un lloc, ets un polític de que surts una mica de
a mi em va sorprendre.
Centràs una mica. Jo anava una mica així pels...
Jo crec que estava perfectament preparat i calculat.
Molt.
Aquest error.
Jo... Rodríguez... No ho sé si estava calculat.
Dos vegades,
perquè la gent projectés la imatge del Zapatero...
Dos vegades, eh?
Però que les coses les tenien molt preparades, sí. Hasta el color de les corbates. Vull dir, jo això...
Jo us vaig veure nerviosos els dos. Em va sorprendre perquè són dos persones amb una llarga trajectòria política i que es trobessin... veure'ls com els vaig veure que no s'acabaven de situar a l'escena i que mostraven evidents símptomes de nerviosisme, em vaig quedar una mica...
Sí. Sobretot llegint constantment.
Llegint amb una mà de paperassa que jo dic, bueno, a veure, no sé, eh?
Sí, no, el Rubalcaba més això plantejant el que li critica a tothom, que és la cosa més lògica del món quan vens del govern sortint. Farem, però no farem. I tu qui ets? Vull dir, no tenies un càrrec important ara en un govern per començar a actuar?
Jo robo una idea que va sortir als mitjans, és que el senyor Pérez de Rubalcaba semblava molt cap de l'oposició, no semblava que es presentés.
Com?
Val a dir que ni un ni l'altre, moltes explicacions del que faran, moltes mesures, jo crec que em vaig comptar 3, 4, 5 per banda, només, eh? La resta va ser tirar-se els plats al cap, tu ho has fet malament abans.
Però és que sempre van així. És que quasi sempre van així.
I un Rubalcaba que se sabia més el programa del PP que defensa
el programa.
Abans de l'anunci, no? D'anar sempre a la contra o anar a la defensiva o anar a atacar el rival, a desgastar, a buscar allò, el rastre de l'aznarisme per dir com l'aznar era dolent, aquests són els seus, els que li venen al darrere, per tant aquests també ho han de ser, no? Seguint això, una altra vegada, reclamant coses de feia no sé quants anys.
Del 92, la llei de l'habitatge. Que part de raó té, però clar, les dades que donava Rajoy de que el major nombre d'habitatges es van fer en l'època socialista també és veritat, i allí potser sí que s'hagués pogut parar o punxar la bombolla immobiliària.
Jo el que crec és que retallen tantes coses, jo el que vaig sentir, el que va costar el plató, que no...
Si, no van dir res de retallar.
Vale, eh?
En cap moment van dir que retallarien
res. No, però res. Vull dir que ara està, que s'està retallant tot i tanta cosa i tant d'allò, perquè jo trobo que s'allarga molt la campanya. La gent té molt clar en qui ha de votar. Uh-huh. I perquè jo crec que la gent de peu tenim, almenys jo la meva opinió pròpia, tinc molt clar en qui he de votar. Per què tants dies de campanyes? Jo a mi el que em va fer molt mal efecte va ser el que això sempre passa en totes les campanyes, no? Però que fan les campanyes aquestes, les grans taules, el que m'agrada servir per allà, dic, qui ho paga això? Sí. Naltros.
Bueno, naltros.
No Jordi, hi ha molt que discutir.
Tenim
ja
la segona trucada del dia, si us sembla, ho discutim després. Bon dia, en què parlem?
Amb l'Armand.
Hola, Armand, digue'm.
Hola, bones. No us he pogut sentir perquè sí que arriba de cor, la veritat és que aquí no se sent. Per tant, no sé exactament de què ho puc parlar. Però bé, m'agradaria fer dos incisos del tema de sanitat.
Digue'm.
Com sempre, que m'agrada discutir d'aquesta qüestió. Mm-hmm. Una és, primer, el tema electoralista. Mm-hmm. Per exemple, l'Hospital de Móra s'han acceptat a intervindre quirúrgicament a 160 persones just abans de les eleccions. És molta casualitat. Mm-hmm. Només que quedi constància. I la segona és que el senyor conseller diu que no hi haurà més retallades l'any que ve, però bé, ja s'ha filtrat de que possiblement el 4,5% l'any que ve de retallada, més el que s'havia retallat aquest any. Per tant, jo crec que el 21 de novembre les retallades en sanitat segur que continuaran. I més si Convergència i Unió treu uns bons resultats, perquè això, evidentment, l'avala perquè continuï fent la seva política. Mm-hmm. Res més.
Armand... No m'ha quedat gaire clar la primera qüestió respecte a
l'Hospital de Móra d'Ebre. Fa dues setmanes o tres setmanes van començar a avisar gent que tenien aturat la seva... havien fet el seu preoperatori, mm-hmm. estaven a punt d'intervindre fa el mes d'abril, que és quan van iniciar el tema de les retallades, després se va tancar l'aixeta. Mm-hmm. I curiosament, aquest mes d'octubre s'ha tornat a obrir. Mm-hmm. És molta casualitat, penso jo. Uh-huh. I estic convençut que quan passin les eleccions s'ha tornat a tancar l'aixeta. Uh-huh. I si hi havia diners abans, si hi ha diners ara, també hi havia diners abans. Uh-huh. Simplement jo penso que s'ha mogut per temes electorals.
D'acord, doncs moltes gràcies, Armand, per la teva aportació.
Molt bé, adéu.
Bueno, més dades relatives a un tema molt sensible en aquest pilar de l'estat del benestar com és la sanitat. Josep, voliu dir alguna cosa?
Sí. El del debat que estàvem, no?
Digue'm, sí, podem tornar.
Sí. Jo diria, començaria pel final. Per mi la conclusió del debat és la següent. Amb un dels dos tindrem que fer el camí posterior i tindrem alguns problemes.
Alguns.
Alguns problemes amb el concert econòmic, alguns problemes amb l'autogovern i molts problemes amb la independència. Per tant, ens quedaria negociar amb Madrid, de moment, durant un temps una mica llarg.
Algun problema amb la independència, vol dir?
Home, crec que precisament aquests dos partits, els que diuen demostrat, sí. Quina és la seva visió d'estat i quines són les seves prioritats, per dir, el tema autogovern, el tema concert econòmic potser és el que encara d'allò, però clar, aquí anàvem els dos intentant flirtejar amb Convergència, no buscant el suport, buscant el fer l'eix... Però clar, el tema autogovern i independència fa poc ja van tornar un altre cop a atiar la polèmica i no van dir una altra vegada allò de treure els tancs, doncs perquè potser va ir a campanya i no convenia perdre vots. Sí. Perquè...
Penseu que no solament vaig al punt de vista meu, perquè el que diré ara es pot dir que el Josep pensa així, no, el Josep pot pensar el que vulguis, però el Josep té idees que són genèriques, que són copsades. La consulta per la independència d'alguna manera se la van deixar fer. No s'ho mireu com una crítica a la consulta, mireu-s'ho com que constitucionalment no estava gens clar que es pogués fer una consulta...
No, és que constitucionalment una consulta d'aquest tipus
no
es pot
fer.
Cap organitzada per la societat civil.
Sí, això
no, i sobretot pel tema de la pregunta... la pregunta sobre la independència de Catalunya estem, fa referència a la unitat territorial espanyola, que la Constitució deixa molt clar
que és inviolable.
Jo dic això, però no me malentengueu, no em castigueu la paret, no, que sóc una persona adulta.
Josep.
Dic que no, amb el bon sentit de la paraula, que hi haurà més tentatives. Jo estic obert a que hi siguin. Estic obert a que hi siguin. Però articulem algunes, en un futur, articulem les coses molt més d'una forma que no ens puguin una vegada, alguna vegada, pessigar. Jo dic que ja li veig...
Més que no ens han pessigat.
Sí, sí.
Ara, em sembla que estem acostumats a que ens pessiguin.
Un concert, jo em tiraria perquè si surt el Rajoy hi hagi un intent, que ja sé que és un suïcida, que seria un concert econòmic. Un concert econòmic.
Jo entenc que si es compleixen les prediccions del CIS, ni concert econòmic. No entrarà com a tema. No
entrarà com
a tema. Clar, el Rajoy, de fet, a la campanya, i cosa que ha sorprès, bueno, a mi em va deixar molt aturat, on no sé si era ben bé el Rajoy o des del Partit Popular de Catalunya, es va deixar sobre la taula que, bueno, que es podria parlar, no sé què. Quan fa dos dies no volien ni sentir a parlar, però és que ja no de concert ni reforma econòmica, no volien saber res de les balances fiscals. És a dir, negaven la informació, a partir de la qual, perquè clar, evidentment les conclusions que se'n treuen són molt clares, no? I clar, és que és sorprenent, i més quan just abans de la campanya, aquest mateix any, si no m'equivoco, des d'algunes veus de l'espanyolisme més militant, el que es començava a dir és que l'estat de les autonomies no s'aguantava i que el que s'havia de fer és tirar enrere i no cedir tantes competències i unificar-ho tot i centralitzar-ho
o recuperar-ne.
O exacte, o tornar-ne a tenir, per tant... Final...
Se descontradiu ell mateix.
O senzillament esperar
no
a veure què passa
a veure
el
què
dia
passa,
20 a partir de les 12 de la nit.
A mi el que em fa, gràcia que s'ho veu tan segur que ja parla de que nosaltres ara, quan arribem al poder, farem això, farem allò altre. Vull dir, ja s'hi té. Vull dir, les coses són així. Ja s'hi té dins a la Moncloa i al Rajoy.
Sí,
jo a vegades penso, dic, bueno, de quina manera decorarà la Moncloa ara, que també, perquè és així, quan hi havia el Felipe hi havia Bonsaix, ara aquest qui posarà?
I enllaçant...
si té tan segur que...
No, l'enquesta del CIS,
a veure, sí,
ja
el que hi ha.
Algunes enquestes dels dies, per exemple, crec que la que feia Demoscòpia per La Vanguardia i també
País,
no n'hi ha cap... Ja. Que anés en sentit contrari a la majoria absoluta
no,
i llarga
ja
del Partit Popular que donava el CIS.
Però a veure quina solució donen... Bueno, estan solucions, sí, vale, paraules... A veure, paraules se'n poden dir moltes, però llavors la gent el que volem són fets. Són fets.
Jo, recuperant una mica el que comentàvem del 10J, etc. Jo una mica veient els esdeveniments dels últims parell d'anys... No, veig dos grans dates que han suposat una sorpresa, entre cometes, perquè eren coses que no estaven massa preparades. La reacció de la manifestació del 10J contra la sentència de l'Estatut, després el tema de les consultes que es van anar estenent arreu. No, això veig una branca molt clara, no? un toc d'atenció de la societat civil a la classe política, o diguem-ne com vulguem, i per altra banda això que ha estat passant últimament del moviment del 15M o dels indignats, o diguem-li com vulguem, són dos dels moviments que han sortit més des de, diguéssim, fora de l'àmbit típic dels partits polítics, que han tingut una influència més o menys notable als mitjans de comunicació i als debats, etc. I precisament el debat de l'altre dia intentaves buscar les dues branques, no? dos coses que aquí han estat capdals, han estat superimportants i noves, i allò que dona una resposta positiva o negativa semblava que el que es busqués és evitar-ho. No, crec que el Rubalcaba crec que van anomenar en algun moment algun dels petits eixos que havien sortit del moviment del 15M, però el tema aquest de l'autogovern no van tenir d'allò de ficar-lo sobre la taula. I jo crec, sincerament, que és perquè hi coincideixen bastant. I per altra banda, el 15M, evidentment, els queda gran, no? Adaptar-se a aquests canvis que es demanen, ni que sigui aquest compromís de dir que no puguis prometre una cosa que no faràs, per dir coses que s'han sentit, que aquí ja sabem que és una cosa molt heterogènia que després hi ha hagut gent que s'ha ficat pel mig per interessos i tot el que vulguem. Però bueno, d'allà han sortit uns temes, el tema dels desnonaments, per exemple, també ha crescut molt. La plataforma d'afectats per la hipoteca venia de bastant abans, el 15M, però ara amb això ha tingut, no, un punt de trobada. I són temes que, precisament, no van tocar. Clar, a mi, quan veig un presumpte debat, que al final va ser un diàleg, i depèn com, veient els temes, si traiem el nom del candidat que va dir cada cosa, podríem arribar a dir que és un monòleg i es podrien haver arribat a ficar d'acord i tot. Perquè les divergències que tenien no eren tant en què farien, sinó les paraules que utilitzaven per defensar tal política o tal altra. No? I per mi em va resultar excessivament pobre. Jo que soc del Vallès, per mi aquest debat, com a granollers, no? Per l'alcaldia de Granollers, m'hagués semblat més o menys vàlid, tot i que hagués agraït que hi hagués hagut més partits, perquè evidentment hi ha més joc, però l'aprofundiment en les problemàtiques i les propostes em va semblar molt pobre, entre el que comentàvem, no? Que el Rubalcaba es feia allà de cap de l'oposició i li reclamava què faria a l'altre. Li deia coses que sortien a la pàgina no sé què del seu programa. L'altre no sabia ben bé si sí, si no, si estava utilitzant unes paraules que no eren les què, etc. A mi em va resultar molt pobre.
Jo el poc que vaig sentir el avorrit. Avorrit, la paraula així en gran d'allò, avorrit. Hi ha debats que la gent vol que... a veure, la gent que de peu vol que hi hagi la d'allò, la suficient força o la suficient... com se diu? Que defensin, que es creguin el que estan dient. Perquè em sembla que no s'ho creuen massa el que estan dient. O sigui, estan parlant, però és que no ho diuen amb aquesta... amb un to de dir... no ho sé, jo ho vaig trobar. Una mica, el que vaig sentir, ja t'he dit, no el vaig sentir tot, eh?
Per altra banda, veient una mica l'actualitat política europea, al final, si la Unió Europea o aquests fantàstics fantasmes d'inversors o mercats que se'ls ha donat tanta confiança, si decideixen que la política ha d'anar cap allà o cap allà a l'altre costat, acabarà sent el que acabi marcant, perquè el que hem vist no és que siguin... sí, estem parlant d'aquests països del sud d'Europa, els pics aquests que hem sentit tant anomenar, i al final el que ha acabat passant és que, com no han fet per la dreta o pel partit que fos, perquè Berlusconi precisament no seria el candidat de la socialdemocràcia, però han fet una sèrie de polítiques que no han agradat a aquests mercats, és a dir, qui concentra els diners, per dir-ho en paraules, a Europa, no ha agradat, i ja s'han buscat la forma d'elevar el cost del deute d'una forma tan exagerada que han forçat canvis de govern. Clar, jo, que sóc jove, jo no ho havia vist en altres països, no? que el fer unes polítiques econòmiques t'acabés important a destituir governs. No? Això em recorda una mica, sense les armes, el cop d'estat militar de Xile. No? Comencen a fer unes polítiques contestatàries, unes polítiques de socialitzar una mica la riquesa, que això en el cas d'Europa no seria igual. Però en tot cas, unes polítiques que no van agradar a la gent que dirigeix, que diguéssim que dirigeix el món, per ficar-li així una mica de literatura o d'això, i resulta que, pam, cop d'estat i fora. I ara hi ha hagut un cop d'estat, no sé si dir-ho tou, no sé quina... els politòlegs suposo que acabaran trobant algun joc de paraules per fer-ho, jo el qualifico com un cop d'estat tou. No? És a dir, tu no fas fora físicament algú del seu lloc per les armes, però acabes creant un entorn, buides al seu voltant perquè caigui per pes, i en un lloc decideixes que s'ha de fer un govern de concentració amb l'oposició i l'extrema dreta de la Grècia, i a Itàlia, bueno, ja veurem què acaba passant, no? Al final.
Estem entrant a l'últim quart, diguem, Josep. És que m'agradaria que parléssim també d'aquest workshop que s'està celebrant. Estem intentant establir comunicació amb Escala D, però la cosa està resultant sent més complicada del que esperàvem.
Anant a l'entorn del debat aquest que hem dit, de l'estatal, Rubalcaba, Rajoy, jo parlaria breument, molt breument, dels debats que he vist aquests dies, més locals, de les televisions més properes.
Precisament el mateix dilluns en què se celebrava el debat a Rajoy-Rubalcaba, a TV3 emetien en desconnexió els debats dels candidats de les diferents demarcacions. Clar, dius, es va solapar una mica...
Sí, bueno, clar.
Diguem, pel meu entendre, degut a que els moderadors d'aquests debats han deixat que s'interpel·lessin els polítics, ha sigut vergonyós com determinats polítics, que no diré sigles, s'interpel·laven uns als altres, però més que interpel·lars, s'aixafaven literalment entre cometes, l'un per l'interès egoista de voler demostrar que el seu és el millor i el dels altres no val res. I aquí ho deixo perquè és que això s'ha de dir per ràdio, perquè hi hagi algunes persones que puguin influir en les direccions de les televisions perquè interpel·lar-se amb la filosofia que s'ha fet, o es fa una exposició cada grup i després intervé l'altre, la interpel·lació que sigui a part, perquè si no es mosseguen de tal manera que jo acabo per desconnectar la televisió. No m'interessa.
Tu sí.
No m'interessa, d'acord?
El problema de plantejar aquest debat de un candidat presentava les seves alternatives, l'altre presenta, és que la gràcia del debat és que hi hagi aquesta interpel·lació. Que jo pugui fins i tot xafar amb tota l'educació que es pugui.
Sí, però no ha sigut això, no ha sigut, En alguns casos no hi ha sigut.
Jo diria que en el darrer debat potser és el que n'hi ha hagut més. Crec que l'anterior la cosa va ser bastant...
Però crec que parleu de debats diferents, no? No sé si estava comentant el debat que hi havia hagut al canal 13. Era aquest el que es trepitjaven, no? Perquè clar, jo el diàleg aquest robar-ho a Rajoy, que tampoc no... Era tan pobre que no tenia ni això.
Els debats de la 12, els debats d'aquestes televisions locals, que, sobretot alguns partits majoritaris, que s'esgarrapaven, per mi s'esgarrapaven. La interpel·lació pot ser èticament correcte i contundent, si tu vols, però jo vaig observar un egoisme tal per dir no, això que dius tu no solament no val res, sinó que el meu és el millor, el meu és el que tinc raó, és el que dic jo, i això el que dius tu...
Jo crec que és desagradable també.
És
desagradable.
Èticament, políticament...
És desagradable, sentiu.
No, això no és ètica política.
No, ja...
Sinó que estudien una mica si no estan preparats.
No, són els valors que acaben retransmetent, per tant, els passarà factura quan els hauria.
Sí, no, llavors que aprenen...
Senyors, senyora, estem entrant als últims 8 minuts de tertúlia i jo no vull que marxem sense parlar
del
Montsant, d'aquest workshop. Repeteixo, estem intentant establir comunicació, però de moment no ens estem ensortint. Tranquils, sinó la setmana que ve, que ja estarem en jornada de reflexió, doncs tornarem a treure aquest tema perquè és interessant per la nostra comarca, pel seu futur i pel que es pugui parlar. Hi ha hagut... s'ha comptat amb la presència tant de geògrafs, sociòlegs, coordinadors d'altres experiències i m'agradaria també que em diguéssiu com esteu veient el desenvolupament d'aquesta candidatura amb aquesta meta volant que entenc que és el workshop d'avui. M'han quedat molt expectants que...
Ai, no sé, és que no t'escoltava, és que mirava el senyor Risueño, perquè me sembla que vol dir alguna
cosa. Abans de la connexió, que en un minut, que el tinc un minut.
Li deixaré al final, li sembla bé?
Sí, sí, sí.
A mi m'agradaria que...
Apoteòsica ha de ser aquest final, no? Perquè ell sempre fa les coses així, senyor Risueño.
Sí. A mi el que m'agradaria...
Molt positiu per la gent, eh?
Senyors, sí, senyora...
Sí, parlant molt seriós.
És que comentin com veuen el tema de la candidatura del Priorat a ser considerat paisatge de la UNESCO.
Jo crec que seria molt positiu.
Home, anem bé? Clar. Anem bé? Anem tard? Estem tots d'acord?
Amb això ja no ho sé. Jo estic d'acord de que es presenti aquesta candidatura perquè doncs, el Montsant jo crec que és una de les coses... aquí no estem... Aquí fora d'aquí, eh? Ojo, estic parlant de fora d'aquí, de gent que ve de fora, que va al Montsant i diu, carai, això és meravella, no sabíem que hi havia això aquí. I ho tenim a la vora, i mos n'anem a altres països a veure... Meravella.
Caldrà veure una mica les vinculacions que això suposa en el dia a dia, no? O sigui, quin grau de protecció aconseguim. Últimament a la ciutat de València estan havent-hi el problema aquell al Cabanyal. Amb uns edificis protegits, no sé si per la UNESCO ben bé, o són patrimoni... En tot cas, no sé si està protegit o per l'Estat, o en tot cas té una protecció, ja es va fer una... Fa anys es va aconseguir doncs, que quedés protegit perquè es considera que tenia un valor i al final doncs, uns interessos concrets estan fent que crec que durarà pocs anys més el que hi ha allà. Llavors, clar, cal veure això quines implicacions té i si realment ens serveix pel que ens interessa a tothom, no? conservar el nostre territori, perquè si no tenim territori al final no tenim res. Jo sóc fill del Vallès Oriental i a vegades fa una mica de paneta passejar-te per allà. Jo visc una urbanització, però quan veus les urbanitzacions i veus fotografies o passeges amb cotxe mateix, veus que allà ha estat una barbaritat. Es va deixar fer, no per aquest boom econòmic últim, sinó m'imagino que pels anys 60 o 70 o així, i es va acabar destruint. Llavors, si això ha de servir per conservar el territori que tenim, doncs endavant. Que passa que, clar,
això ha passat en molts llocs.
La UNESCO ara ha quedat bloquejada, no? Pel tema de l'entrada a Palestina i el boicot que ha fet als Estats Units. Per tant,
del finançament.
És que està la cosa difícil.
Home, encara que es doni aquesta circumstància a la cúpula de la UNESCO, crec que la ciutadania del Priorat té bastant clar que és molt important aquesta... aconseguir que sigui nomenat paisatge patrimoni de la humanitat. I repeteixo, us emplacem a l'Alfons Reig als butlletins informatius d'aquesta setmana, que donarà compte del que ha passat, i també en aquesta tertúlia la setmana vinent, encara que estiguem en jornada de reflexió, doncs també ens interessarem per conèixer com ha anat aquest workshop que s'està celebrant en aquests moments a Escaladei. Crec que estan entrant en les consideracions finals, i repeteixo, us emplaço als serveis informatius d'aquesta casa que representa l'Alfonso Reig i que entenc que dimarts ja us ho explicarà tot el que s'ha parlat i comentat en aquests workshops. Sueño, té 2 minuts. Perquè després digui que no li deixo.
Sí. Curiosament, ho he escrit en castellà, se'm permet, no? La llibertat d'expressió.
Sí, aquí la ràdio està permès.
D'acord. Quan s'acabi la... És molt curtet. Al final demanaré... O diré el que faré jo. El político piensa del poeta que descubre idealidades. El poeta que no tiene meta escribe las verdades. Si el poeta fuera más leído y el político juzgado, todo sería más creído. Aunque el mundo habría jugado con quimeras de utopía. El dia 20 jo aniré a votar.
Doncs...
Nos hem quedat així com a...
Sí, hi ha hagut... Ha passat un àngel.
Ha passat.
I ara el que fem ja és tancar aquesta hora del vermut d'avui, com no, agraint al Jordi Senyor, a l'Albert Sánchez i a la Montserrat Rofes, que ens han acompanyat en aquest estudi de Ràdio Falset. I també, com no, al Gaspar i a l'Armand, que des de casa ens han aportat les seves valoracions. Que hem tingut el Juan Fuentes al control tècnic per tal de que pugui arribar des de casa vostra, arribés a casa vostra a aquest debat. Avui l'hem tingut força enfeinat, perquè l'hem demanat tasques de producció que ha complert perfectament. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, repeteixo, és jornada de reflexió, però l'hora del vermut tornarà. Gràcies per la vostra atenció i la setmana que ve hi tornarem. Adeu.
Adeu. Thank you.